la natura i els animals, la nostra convidada d'avui es defineix com una persona optimista i resilient. Fa més de 30 anys que va arribar a Sant Cugat, on el 2009 crea l'associació No Estàs Sola. Maribel Guillamón, benvinguda al programa.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Moltes gràcies per la convidada. Bé, anem fent camí.
Anem fent camí, que no és poca cosa.
No és poca cosa.
Quan arriba un nou 25N,
sí.
Què et passa pel cap?
Bueno, per nosaltres el 25N és una explosió de notícies, tots els mitjans volen parlar sobre el tema, però durant el nostre dia a dia nosaltres continuem atenent i tenim grup de dones on dia a dia la seva realitat és un 25N.
Però tu personalment?
Jo personalment estic en la fase de víctima, supervivent, ¿vale? I cap a vivent. Estic en la fase de vivent.
O sigui que tu encara estàs en el procés de superar tot això.
Són processos llargs i complicats, sí.
Està clar, tu has estat víctima de violència masclista.
Sí.
Ens expliques una mica la teva història?
Bé, doncs mira, com la de moltes dones, eh? O sigui, la meva... vaig estar 17 anys amb un maltractador que, evidentment, jo a l'inici no ho sabia, no? Era un home encantador, no?, d'aquests que trucaven moltes vegades al dia i que volien saber amb qui estaves i on estaves. Jo les primeres senyals d'alarma no les vaig veure, en absolut, no? I mica en mica va ser com una teranyina d'aranya, no?, en la qual et vas immersa, no?, i vas perdent capacitats i vas perdent força. Et vas desdibuixant per dibuixar un altre que no ets tu, no? Primer va ser la violència psicològica. Ara, bueno, ja fa uns anys que vaig ser capaç de poder entendre tot el procés, vale? Una violència psicològica de mica en mica, anar minvant aquestes capacitats, no? Per després, al cap d'uns anys, passava una física, no? Aquest individu m'agafava el coll, m'insultava, no? Posava aquells ulls que posava com oberts i d'un odi tremendo, no? El tinc gravadíssim a la memòria encara, no? Com amb el dit anava assenyalant, és una puta, et vaig a llançar per la finestra, no? Com volia agafar i portar-me cap allà, no? Potser algun de vosaltres es pregunta que per què una dona quan està en aquesta situació, no? Aguanta. Això és una pregunta
típica.
Doncs perquè l'atenció mai és 100% al mateix moment, no? Hi ha fases de distensió, d'atenció, d'acumulació, de lluna de mel, que diuen, no? Quan tu te vols apartar de tot això, evidentment, vols marxar, no? I aquell individu farà tot el possible perquè tu et quedis, perquè et prometerà l'or i el mor, no? Et dirà que amb el que t'estima, que ell mal et volia fer mal.
Et torna a atrapar
una altra vegada. I com creiem en les paraules, perquè pensem que això és un amor fantàstic, que en l'amor s'ha d'aguantar i que s'ha d'esperar perquè val la pena, doncs esperes. I llavors vas fent fases d'anada, sortida, anada, sortida, no? Fins que arriba un clic en el qual cada dona és el seu i allà és on... jo, per lo que he vist en lo meu i en lo de moltes dones, és quan et dona força per sortir d'allà.
En aquest moment tan, tan difícil i tan complicat de la vida d'una víctima, tu et vas trobar sola o vas tenir el suport d'algú? Perquè el teu entorn veia alguna cosa, et comentava a tu... No res.
No. El meu entorn era una persona encantadora, com la resta del veïnatge, m'imagino, no? Perquè saludava, perquè et posava un somriure, no? Lo terrible arribava quan tancava la porta, no? I entrava a casa. Llavors em vaig convertir en experta en determinar les passes, com anaven, si eren més ràpides, si eren més fluixes. Em vaig convertir en experta no verbal en veure la seva mirada, perquè d'allà depenien moltes coses, no? Jo com moltes que aprenem d'un llenguatge no verbal, no? Per saber en quin moment estàs.
I com te'n vas sortir?
Vaig descobrir uns fets delictius que estava fent i llavors allò va ser el meu clic. bueno, una muntanya russa tremenda, però jo va ser el meu clic, vaig buscar un advocat, l'advocat, jo no orientava res, malgrat de, fixa't tu, el que t'estic dient de viure violència física, era un mal dia. Com bevia, doncs, bueno, podia ser això, ell era una persona encantadora, com anava a fer això, no? Malgrat que em fes mal. Llavors el meu advocat em va buscar a Casa Mònaco, em va dir, mira, vés aquí. No tenia ni idea.
Uns serveis municipals a Sant Cugat.
Els serveis municipals de Sant Cugat, que estan a Casa Mònaco. No tenia ni idea, de fet, me'n recordo que aquí a la plaça del ferrocarril vaig preguntar a uns guàrdies urbans que estava on estava Plaça Mònaco, la Casa Mònaco, però no tenia ni idea. Llavors vaig arribar allà i vaig explicar la meva història. Ja la psicòloga que havia llavors l'atenció a la dona, vaig començar a fer teràpia amb ella, vaig estar bastant de temps fent teràpia, no? Traient. Jo recomano totalment la teràpia en víctimes de violència, no solament amb elles, sinó amb els fills i filles. I després em va passar a un grup, em va dir, mira, jo crec que ja han fet la teràpia individual, que està bé, però anem a treballar amb teràpia grupal. I és un grup de dones que han patit violència. I jo quan vaig sentir aquesta paraula, perquè jo fins a llavors
no la tenies assumida.
No la tenia assumida, fixa't tu el que t'estic dient.
Sí, sí.
I llavors vaig dir, home, vols dir? I jo és que me'n recordo perfectament aquesta frase, no? Vols dir? Era com una galleta d'aigua freda que en queia. I vaig pensar, caram, vols dir? Quan vaig arribar al grup, vaig veure, era el primer grup que es feia sobre violència de gènere, de tractament de dones. Érem tres dones que hem continuat, malgrat que ja s'han marxat a un altre lloc, hem continuat perquè els lligams són molt intensos quan t'obres en canal, no? I quan comences a treure vulnerabilitats. I llavors, aquest grup, no? Jo veia com a les altres dones anaven dient coses de les quals jo sentia, no? La corda fluixa, no? Està sempre en aquest sentiment, en aquesta sensació d'estar una corda fluixa totalment perquè no saps per on tirar, no saps què passarà, no saps a què atendre't, no? Aquesta sensació de la vena com que hi ha dels ulls, quan tu no tens contacte amb l'agressor, i per això nosaltres des de l'entitat sempre diem contacte zero, perquè això et fa poder anar treballant, no? Des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada, i veure veritablement la realitat que tens al costat un maltractador. Llavors, així, mica en mica, vaig començar a treballar aspectes molt durs, perquè veritablement és dur, és llarg, però vitals per poder sortir endavant.
És a partir d'aquesta experiència que tu decideixes crear l'associació No Estàs Sola, que ara fa 15 anys?
Sí, aquest novembre farem... Precisament avui, aquest dilluns, sí? Precisament avui, 25, fem 15 anys, fins a 15 anys de camí, I on volíem fer escolta activa a altres dones que estiguessin passant per situacions similars, no? O fer de pont de derivació als serveis municipals, perquè les dones quan surten d'un tipus de violència o estan immerses no saben on acudir normalment. No, mira, jo no sabia on anar, jo no sabia Casa Mònaco, m'entens? I com jo, moltes dones que m'he trobat al llarg del camí que no saben a on anar, a on dirigir-se, a qui, saps? Llavors, i fer consciència social pel resta de la ciutadania. Per nosaltres és important, no? Anar traient mites, no? Que la violència, aquest tipus de violència sols afecta a països pobres, que sols afecta a immigrants, que afecta a dones sense recursos, sense estudis. O sigui, una sèrie de mites que no són veritat, no? I que intentem anar desmitificant. Nosaltres aportem un petit granet de sorra, evidentment, i tots els recursos són importants, i la nostra és la nostra visió és el que nosaltres hem passat, la nostra experiència i el servei de poder escoltar altres dones i poder-les orientar si ho volen així.
Conèixer les històries d'altres supervivents, m'imagino que dificulta tancar la ferida pròpia, però d'altra banda, també us fa més fortes, o ens fa més fortes, perquè existeix aquesta col·laboració, aquest suport entre totes, no?
Sí, la xarxa és importantíssim per sortir d'això. És molt difícil que una dona surti de la violència sense cap ajuda, molt difícil. Primer perquè no se n'adonarà i estarà immersa en aquesta roda, no?, de la violència contínua. Llavors és molt, molt, molt important. Pensem que és vital, no?, el compartir. De fet, tot aquest sofriment passat seria estèril si no arribés a que algú li pogués ajudar. Per mi seria completament estèril. Saps? I clar que fa mal. I fa molt de mal quan ve una dona i t'explica, perquè et reconnecta directament a la teva pròpia història, amb el teu propi dolor que està allà. Que la ferida supura.
Però alhora et fa forta, també.
Però
no?
Alhora em serveix per poder dir, mira, el meu sofriment no és estèril, no vull que passi amb un altre tampoc, i fa poc una dona ens deia, bueno, és que estic immersa en aquest procés en el qual no veig sortida. I evidentment, quan tu estàs immersa, és un túnel fosc en el qual no veig sortida. Però veig que vosaltres esteu més enllà i això em dona forces per continuar. Fixa't tu, no? Que maco. Pues això dona forces, sí.
El trist de tot això és que encara avui el nombre de víctimes de violència masclista continua augmentant.
Sí.
Què cal fer?
Són 1.285 dones assassinades des del 2003, que és quan es comencen a quantificar les assassinades per violència en el terreny íntim. Parlem de parella o exparella. 40 en el que portem d'any. ¿Vale? Violència vicària, portem 63 nens menors a mans del pare o parella de la mare. ¿Vale? Majoria són pares. 63 des del 2013. 10 en aquest any, que és el pitjor any, el 24 és el pitjor any en violència vicària. Fixa't tu que és l'extrem de la violència contra la dona. L'extrem, aquesta violència vicària que som va a destruir-la en vida.
Sí.
És terrible les xifres. Però parlem dels assassinats, parlem dels feminicidis, vale? Però tota la resta, perquè pensem que el màxim és això, no? És el feminicidi, és l'amor, no? Però tot això se sustenta en dies i dies, en anys i anys de vexacions, d'humiliacions, de violacions també en el terreny íntim, de moltes, moltes tipus de violència en el qual deixa un impacte directe en la salut de les dones. No solament en les nostres, sinó en les dels nostres fills i filles.
Creus que hi ha una fórmula per sortir de tot això? No per sortir com a víctima, sinó com a societat.
Com a societat tenim molts deures. O sigui, les dones, amb el moviment feminista, evidentment, estem posant sobre la taula, no?, tot el que són violències. Falten molts homes que s'assumin, perquè això és un problema dels homes que repercuteixen les dones, no? Que s'assumin, que ho sentin, que vegin que és algo que ells també han de fer. Aquesta visió de conjunt, aquesta visió de, escolta, no li dones palmades al maltractador que tens com a amic, el que està insultant a una dona, el que està passant vídeos pornos, perquè
s'ho passin bé.
Clar, és que podem fer moltes coses, hi ha molts gradants, no? Llavors, quan més conscients siguem de que tot això, podem posar el nostre granet de sorra, millor. Nosaltres demanem formació a tots els professionals que tenen a les dones, formació, perquè això és el que et permet que es pugui entendre aquest problema, que és difícil i complicat, vale? Educació, que els, per exemple, que el personal sanitari, que quan tu vas al CAP, perquè hi ha moltes dones que no aniran a un servei, com el de Casa Mònaco o un altre, qualsevol, tenen por, tenen vergonya, tenen culpabilitat, que són coses que acostumen a passar. Però sí que aniràs segurament a un CAP, a un servei, perquè segurament tindrà mals de cap recurrents, mal d'esquena, tindrà molts problemes associats. Si el professional sanitari que tenen davant té formació i pot començar a fer rascar i a fer un programa d'acompanyament, la detecció serà molt millor.
Maribel, tu de professió ets infermera i a més estàs llicenciada en Humanitats.
Sí.
Estàs exercint?
Ara, en aquest moment de la meva vida, estic atenent, han canviat els rols i de pare i filles, i estic atenent a ma mare, que està amb una demència severa i necessita ajuda a continuar.
Era la teva vocació, ser infermera?
Sí, totalment.
I quant de temps
jo volia ser missionera, de fet. Jo volia ser metge missionera, sí. Tenia una vocació molt intensa d'ajudar. De fet, jo quan anava pel col·le, en el pati, que era un col·legi de nenes, anava trotant i anava veient si hi havia alguna nena que tenia dificultats, que hi havia una gran que l'estava, jo què sé, insultant o alguna cosa. I mira, més d'una hòstia em vaig portar.
Per ser bona
persona. Per intentar ajudar. Sí, la meva vocació era ajudar als altres i continua sent en molta mida.
Et queda temps per tu, per dedicar-te, després de dedicar-te als demés, per tu, et queda temps?
Aquest ha sigut un... Bueno, ara és complicat, però ja et dic que ma mare està en un període complicat. I veus, aquest és una assignatura pendent que acostumem a deixar passar. I hem de ser conscients, les dones, sobretot sobre això, no? Els nostres tempos, els nostres espais personals, que no tenen per què ser els mateixos que la parella, que no tenen per què ser iguals. I bueno, petites estones, ara el que em deixa, perquè és tenir una persona amb demència vascular és complicat, però intento, sí. Almenys ho tinc molt present, això que s'ha de fer.
Dius que t'agrada l'art. Com a espectadora o com a creadora?
Bueno, jo sempre he pintat. Sí, m'ha agradat molt.
Què has pintat?
Pintat amb encàustica, no sé si saps, és amb ceres calentes. Aquesta degradació de colors i amb espàtula m'agradava molt. Amb això, amb diferents tècniques, la veritat, òleo també he fet, llapis, ceràmica, m'agrada molt la ceràmica. A mi tot el que sigui utilització de mans, perquè també et desconcentra dels problemes, no? Et treu. Has d'estar ja concentrada en això, per això jo sempre ho recomano. El fet de treballar alguna cosa en les mans que t'agradi, que posis tota la teva atenció, no? Allò ho poses i sembla que la teva atenció se concentri en aquell moment, no?
I a la natura, com la gaudeixes? Perquè també t'agrada.
Molt. Mira, jo en la fase més aguda meva, malgrat que me costava molt caminar, vaig quedar primíssima, no tenia forces, em costava, plorava moltíssim. Bueno, en fi, anava al parc aquí, a Collserola, i caminava. I jo caminava i anava fent passeig, no? I mica en mica pues, anava mirant els arbres i veia com el vent, no? Els movia, no? I feia... Ja veus, són resilients, aquestes branques d'arbre.
Aguanten,
malgrat el vent, no? Aguanten. Veia petites coses. Jo sempre he gaudit molt de petites coses. Jo sé, una floreta, m'encanten. No? Pues intentava concentrar la meva atenció en el gaudi, en cansar físicament el meu cos perquè pogués dormir, perquè em costava molt dormir, no? I menjar. I anava fent passeig, així.
Ho gaudeixes diferent, ara?
Sí, sí. Sí, ho gaudeixo diferent. Sí.
Algun somni per complir?
Bueno, jo personalment, pues, ma filla. O sigui, ma filla és un tesor, no? És la gran sort que he tingut a la meva vida, també. I llavors ha sigut bastió de força i de tirar cap endavant, no? I a mi, pues, veure-la feliç, veure-la contenta... És una bona persona, per la qual a mi m'omple molt, no? M'agraden les bones persones, no? No les que s'aprofiten dels altres. I llavors veure en què s'ha convertit, no? Que ara és una dona ja, doncs a mi m'omple d'il·lusió i continua veient aquest procés, no? Vital de la seva vida.
I un desig?
Oi, que s'acabés tot el sofriment en el món, tota la desgràcia, tot el... Ja sé que és molt...
Utòpic.
És molt utòpic, no? Sí. Però a mi m'encantaria. Ho passo força malament, quan veig les notícies i veig aquestes desgràcies, no? La Dana ara, quan veig les assassinades, quan veig tot aquest tipus de violència, no? Les agressions sexuals, quan veig tot això, fa mal.
Malgrat tot, com els arbres que comentaves, continua resistint.
Sí, sí.
Maribel, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, haver-te rebut en aquesta casa i mantenir aquesta conversa amb tu. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.